Dilluns 15 de febrer del 2016, benvinguts i benvingudes a l'edició número 22 de la nova temporada del Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, amb Fini Lleó. Fini, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I un servidor, Daniel Rodríguez. Anem-hi amb l'actualitat i amb l'entreteniment que et proposem fins a la una des de la Cala Ràdio. Avui un programa que li posarem altre cop gastronomia, Fini, en dilluns.
Vas provar alguna tapeta?
No he tingut l'oportunitat encara, he estat de viatge. Sí que he de dir una cosa.
Has estat de carnavals, tu ja has fet el vermut abans d'hora.
Jo he anat de carnavals. He de dir una cosa, he gaudit de la gastronomia a Manxegà este cap de setmana. Bueno. Ja t'ho xerraré després.
Bueno, parlem en privat, ja m'ho contaràs. Ja
t'ho contarem després. Ruta de tapes marineres que explicarem avui al Sempre amb tu. Detallarem les 13 etapes que podran tots els visitants que ens acompanyen en aquesta ruta de tapes degustar fins al 6 de març.
Sí, en cap de setmana, això sí, acompanyats i patrocinats per Heineken, i el preu està molt bé, 2,50 tapes cervesa.
Un preu increïble. Alguns bars, per això sí que entre setmana ofereixen la tapa, els altres, la gran majoria, només en cap de setmana llarg, de dijous fins a diumenge. Programa que obrirem avui amb la notícia de que Ports de la Generalitat ja ha començat aquestes obres de millora i d'urbanització a l'entorn de la llotja del peix de l'Ametlla de Mar, del port pesquer de l'Ametlla de Mar. Un dels temes aquest d'obres, però també tindrem més obres a la segona part del programa avui amb el regidor d'Obres i Serveis, Antonio Espuny, al temps de l'entrevista, per fer un repàs de com està la situació a nivell d'obres, a nivell de millores a la nostra població.
I l'absenta?
I l'absenta.
En què l'omplirem avui?
Avui l'omplem amb vent, una miqueta de vent, que algo de vent fa, Avui fa algo de vent, i perquè parlarem de Poemes al Vent, una entitat, una associació que aplega diferents poetes d'aquí del territori, i parlarem amb la seva presidenta, Pilar Cabrera. Serà el nostre temps d'absenta al tram final del programa d'avui dilluns, 15 de febrer de 2016, que ara mateix arranca. Comencem! Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dilluns 15 de febrer de 2016. Ports de la Generalitat ha començat les obres per urbanitzar l'entorn de la llotja de peix, l'esplanada que hi ha davant del Club Nàutic i la rotonda d'accés que va des del port de l'Ametlla de Mar fins a la població. L'actuació se situa a la zona de ponent del port de l'Ametlla de Mar, un espai on les activitats pesquera i nàutica conviuen amb un dels principals accessos del port amb el municipi. L'objectiu de les obres és canviar el paviment a l'entorn de la llotja i a l'esplanada de davant de l'edifici del Club Nàutic per millorar la funcionabilitat dels sectors pesquers i nàutic i potenciar així l'encaix entre la façana portuària i el teixit urbà. Ho explica l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.
Són les obres doncs, que es desencallen de dins del pla d'inversions que de ports de la Generalitat, que comprèn doncs, aquelles obres del 2014 al 2017, i són les obres valorades amb 96.000 euros, crec que són. I bé, doncs se tracta d'això, ves que res d'un arranjament d'aquelles illetes de la carretera del Moll, de la zona, doncs tal com hem dit, de la Cofradia Nova, i també doncs de l'entrada d'una part de la zona d'entrada al Club Nàutic. Aquesta setmana doncs tindrem la visita de la gerent de Ports, una mica també per fer esta visita d'obres i veure com se desenvolupa doncs esta petita inversió doncs que hem pogut aconseguir des de Ports.
En els treballs d'urbanització s'han d'executar diferents tipus de paviments adequats a cada àrea de treball. El desembarcament del peix des dels vehicles i càrrega de les caixes de peix als vehicles per a la seva distribució, principalment als pescadors i peixaters. Les obres es duran a terme sense interferir en l'activitat pesquera del municipi. Les obres també preveuen el canvi de paviment i la vorera i l'esplanada que va des de la llotja a la seu del Club Nàutic. Per altra banda, les dues illes que regulen el trànsit de la rotonda d'accés al port, que fins ara estaven pintades, s'enjardinaran per tal de que la rotonda quedi més integrada a l'entorn. La urbanització s'ha de completar amb una nova senyalització horitzontal i vertical dels vials i les àrees d'aparcaments de la pesca. El projecte, amb un import de 96.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos, s'emmarca, com dèiem, en el Pla d'Inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat.
Yeah. La Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona rebutja l'aposta que dijous va fer el conseller d'Interior Jordi Jané de prohibir la circulació de camions per la Nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre com a mesura provisional per reduir la sinistralitat. El director de l'entitat, Josep Lluís Aymat, ha dit que l'única solució és la gratuïtat de l'autopista mitjançant un esforç pressupostari que han de fer les administracions que no han fet els deures, per tal que els trams d'autopista al territori siguin lliures de peatge, mentre no s'arbitra una solució a llarg termini. En tot cas, Aymat ha dit que la mesura, absolutament excepcional, hauria de venir acompanyada d'una alternativa amb les mateixes condicions d'ús per als transportistes, és a dir, la gratuïtat de l'autopista. No pot ser que ens diguin que no podem passar per la N340 i que obligatòriament hàgim d'anar a passar peatges a una concessionària privada, ha dit Aymat. D'altra banda, també ha subratllat que no entén per què la Generalitat no s'ha alineat amb el moviment veïnal i els alcaldes des de les Terres de l'Ebre, demanant l'alliberament de peatges a la AP7. Mentre Jané parlava d'una mesura provisional sense ser definitiva que permeti rebaixar la sinistralitat de la carretera, Aymat ha recriminat al conseller d'Interior que hi ha mesures provisionals que duren 20 anys. A més, el director de la FEAT ha considerat que els avantatges de prohibir el pas dels camions a la Nacional 340 no té permanència, malgrat els efectes positius a curt termini. Segons s'ha demostrat en la N2 a Girona, on després d'una reducció de la sinistralitat, després del veto als camions, l'índex d'accidents ha tornat a pujar. I ara canviem d'assumpte perquè l'Audiència de Tarragona rectifica el jutjat de Tortosa i manté com a investigat l'auditor de la cooperativa de l'Aldea.
L'auditor de la cooperativa de l'Aldea entre els anys 2008 i 2011, Juan Carlos Torres, i responsable de l'empresa BDO, continuarà com a investigat per presumpte autor d'un delicte de frau comptable en el cas de la fallida d'aquesta entitat. La secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha estimat el recurs de la Junta Rectora de la cooperativa contra la decisió de la jutgessa de Tortosa que desimputava a Torres. Segons la interlocutòria, les irregularitats comptables que hauria comès l'exgerent, també investigat Daniel Ferrer, no s'haurien pogut produir si Torres no hagués validat uns comptes que falsejaven la imatge financera de la cooperativa, projectant-ne una totalment allunyada de la realitat. D'acord amb els informes pericials, les auditories van permetre comptabilitzar crèdits pendents de cobrar per transaccions amb empreses estrangeres que no es van poder acreditar. El jutge creu que Torres havia de conèixer aquestes maniobres. Un cop finalitzada pràcticament la instrucció i obert el procediment abreujat que des de finals del passat mes d'octubre, la decisió de l'Audiència de Tarragona permetrà que la Fiscalia i les acusacions puguin presentar escrits d'acusació contra l'auditor. A banda de Torres i de BDO, continuen com a investigats en el cas de la fallida de la cooperativa de l'Aldea 17 persones més, a més de l'entitat financera Bankia, com dèiem, l'exgerent, amb també la seva dona i els seus dos fills, l'exdirector de la secció de crèdit, una extreballadora de la cooperativa, els antics responsables del Consell Rector, el director i la subdirectora de l'oficina de Bankia a Amposta, així com 6 empresaris proveïdors. La jutgessa de Tortosa els atribueix suposats delictes societaris, falsedat documental, apropiació indeguda, cobrament indegut de subvencions europees, simulació de contracte, alçament de béns i insolvència punible. Únicament a Ferrer s'hi atribueixen aquests 6 presumptes delictes alhora. I canviem d'assumpte i parlem ara dels Mossos d'Esquadra, perquè han evitat el matrimoni forçat de 3 adolescents al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre, uns casos que ja figuren com un delicte específic al nou Codi Penal que els castiga amb penes de fins a 3 anys i mitja presó.
Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 3 matrimonis forçats a la demarcació de Tarragona. Al febrer es van detectar el cas de 2 germanes adolescents residents a la Ribera d'Ebre que s'anaven a casar obligades pels seus pares. Al desembre, un adolescent del Baix Camp va poder escapolir-se de casa abans que la seva mare l'obligués a viatjar a Tunísia per contraure matrimoni amb un noi adinerat d'aquell país. En tots els casos, la intervenció de l'entorn de les noies resulta clau per poder evitar els fets i protegir les víctimes. L'escàs nombre de casos detectats evidencia, segons els Mossos d'Esquadra, una realitat oculta que no transcendeix. Els matrimonis forçats no són propis de cap ètnia determinada, però en tots ells hi intervenen diversos factors com ara la deshonra familiar o motius religiosos, econòmics o migratoris per aconseguir papers o un reagrupament familiar. La població hivernal d'ocells aquàtics censada al Delta de l'Ebre està de 244.707 exemplars de 90 espècies diferents, un 7% inferior a la mitjana dels 10 darrers anys i la principal causa d'aquest fet sembla clara, segons els experts, la disminució de la superfície inundada en els camps d'arròs com a conseqüència de la lluita contra el caragol poma i l'excepcionalitat d'aquest hivern amb temperatures per sobre de les habituals. A diferència d'altres anys, la superfície inundada d'arrossars ha estat molt inferior. Així només s'han inundat un 15,5% dels camps i s'ha passat d'unes 22.000 hectàrees inundades abans de l'arribada de la plaga a 3.500 hectàrees. Tot i que cal una anàlisi detallada, segons apunten des del parc, la pèrdua de superfície inundada sembla que hagi afectat sobretot aquelles espècies que depenen més de les aigües dolces somes, com ara la daurada grossa, que ha baixat un 64% la seva presència, o el bernat pescaire, del qual se n'han detectat un 55% menys.
Lluites, doncs, contra el cargol Massana que redueixen aquestes aus d'aigua dolça que hivernen al Delta de l'Ebre, i una altra imatge que esperàvem ja d'aquest hivern, que ha estat aquesta enfarinada a les cotes altes del port amb l'arribada d'un fred, un front d'aire fred que ahir al vespre ja va desplomar la quota de neu per baix dels 1.000 metres d'alçada, i això es va notar, com dèiem, a les cotes més altes del port, on a Caro i a Fredes, per exemple, els flocs de neu van deixar un paisatge totalment enfarinat, el que se sol dir quan la neu no arriba a quallar del tot. Una temperatura mínima que s'ha registrat a l'estació meteorològica del Parc Natural dels Ports de menys 0,6 graus centígrads en aquesta passada nit, i on la precipitació no va arribar als 2 litres per metre quadrat. Aquí, a l'Ametlla de Mar, aquesta matinada, la temperatura mínima ha estat de 7,2 graus centígrads, tot i que la sensació ha estat força més baixa, i l'acumulat de precipitació és de 4,6 litres per metre quadrat. Anem ja cap a la previsió meteorològica per aquest dilluns.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Tot apunta ja que el fred s'instal·larà a casa nostra i veurem, doncs, quines seran les temperatures que tindrem a partir d'avui. Ho coneixem des del Servei Meteorològic de Catalunya amb la Núria Seró. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El que hem de parlar avui serà de mestral fort durant tot el dia, que també ens acompanyarà durant la jornada de demà. I aquí, tot i que les temperatures diurnes no baixin gaire, les màximes se quedaran al voltant dels 7 graus, això sí que el vent farà accentuar la sensació de fred i serà que els valors siguin molt més baixos. Aquest matí ens despertem amb temperatures al voltant dels 10 graus i és que, de fet, el vent ha sigut el responsable de que no baixi més el mercuri. El cel d'avui, jornada marcada sobretot per molt sol, i demà també continuarem parlant de sol i vent, temperatures que seran una mica més baixes al matí.
Gràcies, Núria. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura és de 12,2 graus centígrads, la humitat relativa del 54%, i un vent que bufa ara mateix a l'Ametlla de Mar amb 29,6 quilòmetres per hora, una ràfaga màxima que arriba al 56,2, vent de mestral ara mateix a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Les 12 i 30 minuts en directe des de la sintonia de la Clar Ràdio, acompanyant-te amb el nostre Sempre amb tu. Avui al Club de Gastronomia ens pugem a bord d'aquesta ruta de tapes marineres i anem a conèixer les 13 propostes diferents que podreu gaudir fins al 6 de març. Una tapa amb gust de la mar, amb gust del peix de la nostra costa i acompanyada amb una cervesa Heineken. És la proposta que avui la Fini i la Imma t'expliquen al nostre Club de Gastronomia.
Doncs sí, marxem d'etapes, Imma. Som-hi?
La gana la tenim ja feta, eh?
La gana la tenim feta, trobem 13 propostes i jo he fet un cop d'ull per damunt. I lo rei, perquè tenim un rei en les tapes, no sé si ho has mirat, saps quin producte és?
Pot ser el pop?
Lo pop. Lo pop és lo rei de la tapa marinera d'aquesta temporada, d'aquest any, perquè recordem que les altres són tapes més temàtiques. Aquí és ruta marinera, pot... imaginació, tota classe de peix, però com dèiem, trobem polp, trobem galera, llangostí i una tapa que hi ha calamanxí.
Ah, molt bé.
Si et sembla, comencem a fer un repàs. N'hi ha 13, com molt bé dia Dani. N'hi ha 13 bars en restaurants que s'han apuntat i podem començar per l'Ari Park al carrer Andreu Llambric, que trobem un surito de polp. Tots van, cal dir, que tots van acompanyats de la... de la cervesa Heineken i que el preu és de 2,50 €. Trobem un surito i saps què és el surito, no?
No tinc ni idea.
Lo surito, quan vas a veure un surito de vi, no saps què és?
En aquells gotets baixets.
Muy bien. Aquells gotets, però això és lo surito de polp. O sigui, està dins d'aquell gotet. I es diu surito de polp i trobem polp amb ceba i tomàquet i la base de baix és puré de pataca.
Ah, vull dir, bona combinació, no?
Una combinació del típic ceba amb tomàquet que diem, no? Polpa amb ceba i tomàquet.
Lo que jo sí volia saber, perquè no tinc massa clar, són els horaris. Quan puc anar a tastar les tapes? Si són cada dia, si és cap de setmana, si és matins, nits...
Depèn del puesto. Depèn del puesto. Des de l'àrea de turisme han editat... en aquest cas és una butlleta i cada restaurant o cada bar, per exemple, parlem en el cas de l'Ari Park, estem parlant del surito, lo pots provar de dijous a diumenge i l'horari és a migdia de les 12 a les 3, és a dir, ara podem anar perfectament, però avui no perquè és dilluns, de dijous a diumenge i per la tarda de 6 a 10. El burger, pues el burger 3, pots anar de 11 a 3 i pots anar de 6 a 10.
Menys avui que
menys avui que està tancat. Si és a Cal Pincho, pues pots anar de les 7 de la tarda a les 11 de la nit, menys lo dimarts. A Can Manzanet pots anar de les 12 a les 3 cada dia menys lo dilluns. Cada un té el seu horari.
Vull dir, vale.
Que lo ideal és que vagis a buscar la butlleta perquè a més com sempre te la segellen.
I després és
molt bé. Has d'emplenar-la en 5 de tapes o 5 bars i després portar-ho a turisme on tires dins la butlleta segellada i entres al sorteig de vine a degustar tapes caps de setmana i guanya el premi. No sabem bé el premi, suposem d'ànimos o...
El premi és menú degustació per les pròximes jornades de la Tonyina.
Veus?
Molt bé.
A mi ja m'has anomenat alguns bars, Fini, i jo tinc ganes de saber algunes tapes, bueno, perquè
em s'ha fartejat
abans d'entrar aquí a... al programa, aquestes tapes. I a mi alguna ja me crida l'atenció.
No, totes. Parlem del surito, que li deia jo a la Imma, que li diu, mira, perquè totes són bones, una miqueta la presentació, no? Trobem esta, que està dins del got del surito, però encara també en trobem una que és una barqueta. I és que la tapa està feta dins d'un xusquet buidat, doncs, que també trobem a vegades com a les aubergínies, no? I és la barqueta. També trobem una que és en pinxo, que el pinxo és tot, també una llesca de pan, un palillo, i allà dins, damunt del palillo, vas ficant el que vulguis. Trobem també una que és una crep, que la crep és, bueno, aquí ja sabem avui en dia tots que és una crep, que pot ser igual dolça que salada. I també en trobem una altra tapa, que són maquis, que sé que t'agraden molt, no?, els maquis de, que normalment els provem de tonyina, però que també es pot fer en tot tipus de peix, no?
Molt bé. A veure, aquesta de la crep marinera.
La crep marinera, si et sembla, la fan al Burger 3 i és una crep que està dins farcida en calamanxins.
Una crep negra?
Sí.
No? Veig aquí la foto
sí,
que
perquè, es perquè és la tinta del calamanxinet.
Ah, molt bé.
Vull dir, és imaginació també. Aquesta és al Burger 3. A Cal Pincho, doncs, trobem un pincho. Com te diria, un pincho sempre és una llesqueta de pa baix i damunt el palillo li fiques el que tu vulguis. I a polp enromescat damunt d'una torrada amb all negre i escames de sal i cibulet.
Perfecte.
Aquí, ja, per tant, ja portem ja dos pops. El pop va guanyant aquí,
sí,
eh?
Sí, el pop, jo he estat mirant abans.
I una de cada menjins, però bueno, tot va per la línia, eh?
M'ho he fet en creuetes, i el pop i el llangostí són els que estan més empatats. Pop i llangostí.
Bueno, seguim. Tenim que el Manzanet també que proposen un pop a la catalana, que és pop, més pop, sí, el pop és el rei de l'estrella,
sí,
eh?
Sí, però en el primentó de
en
piquillo.
Primentó de piquillo i en patata confitada, també interessant, bon. Doncs.
Tot damunt d'una llesqueta de pa.
D'una llesqueta de pa. Per tant, també interessant, no?, este pop a la catalana. Més coses. En este cas ja anem a provar un pastís que ens ofereixen al Clàssics.
I ha de ser un pastís Clàssics. I sí. Maestre, per a tu, galera al seu oli, amb cremós de romesco.
Ah, boníssim.
La galera també queda més protagonista d'estos dies.
L'oli de la galera fregida, dels olis per excel·lència. Al Frankfurt La Cala trobem un festival calero.
Amb
cada quilo, sí. Amb cada quilo. Amb broxeta de llangostí, bacon i ou de guatlla. Tot damunt de pa de coca i una salseta picant.
Així, doncs, també en aquest punt de Frankfurt, aquest punt d'hamburgueseria, doncs donar-li este punt diferencial, la mestre llagostí amb lo bacon, un toc original. Llangostins també que trobem a la gelateria del mar.
Un mar muntanya, podríem dir, del Festival Calero.
També.
Sí, també trobem un niu de llangostins.
Uns llangostins que es posen al mojo verd sobre un llit de patata fregida. Llagostí, el que hem vist doncs, al Frankfurt La Cala i la gelateria del mar, però si parlàvem del rei de l'estrella, el pop, a la ruta, al pub La Ruta, també ens proposen un pop a la ruta, que aquí jo ja no tinc idea del que trobarem. Jo pel que aquí veig és un pop que està damunt d'una torraera, també, d'un pinxet acompanyat d'una patateta. Mm. Però ja no sé de què porta la tapa. Si l'haurem d'anar a provar, aquesta, per a descobrir-ho i per a poder-ho explicar als nostres oients, de ben segur que sí.
A la subhasta, Imma, maquis.
Maquis de galera, de polp i de llangostins, acompanyats d'una sopa miso. Una proposta una mica atrevida, sí, sí, original.
I la foto també veiem un xupitet, no?, que és deu haver la sopa. De miso, i veiem també els palillos, doncs, i el maqui de galera. Polp i llagostins, com dèiem, el maqui és l'arròs que normalment no me l'han presentat amb la tonyina dins, però que dins podem posar tota classe de peix cru.
Això, Imma, a tu te va?
A mi m'encanta.
I a tu, Fini, també, eh?
Sí.
El dia de la tonyina, la degustació de tonyina, vam xalar. Ho hem de reconèixer, eh?
Que bo. Llàstima que ens hi se van acabar. Llàstima.
Se van acabar,
bueno, una tapeta havia que repartir per tothom.
Bueno, si sou assidus a Bob Esponja, se'n recordareu de la Burger Cangre Burger, doncs tenim la versió calera que ens l'ofereixen al Motku, l'antic Xemari, que és el Crank Burger.
Suposem que és una hamburguesa de crank, no?
No ho sé, tampoc ens ho especifiquen. També l'haurem d'anar a provar. Sí que veiem el panet aquest d'hamburgueseta. Veiem una hamburguesa que és de color blanc. Per tant, potser sí que potser és un altre tipus de peix. També veiem unes patates acompanyant amb ketchup, també. Vull dir que és la tinc jo, la fotografia. La tinc jo.
Ah, me l'has pres. La tinc en blanc i negre. M'ho he ampliat tan gros que se ve.
És la proposta del Moku. Tenim altres tres propostes més. Ne portem 10 de moment. Me'n queden 3 i tenim 3 minuts. Per tant, una per minut. Anem al Mosset, que ens ofereixen Mosset Pop.
Una xatonada. Polp amb pipes i tomàquet xerri, que és aquella tomàquet xocoteta.
Una xatonada també tradicional, sí, també de la nostra cuina catalana. La barqueta, que tu has parlat, Fini.
Una barqueta de galera. Un mig panet calentet farcit amb un remenat de calçots i bolets amb llagostins i galeres pelades. Això és important, galeres pelades, amb la seva reducció.
Això
el pica-pica, el pica-pica hi ha d'estar boníssim.
L'altre dia, Fini, parlàvem de com pelem les galeres. Un dia ne parlarem
dissabte
també.
Vaig estar pensant, perquè em vaig freixir, em vaig fer dinar, i vaig estar pensant, i vaig provar, i va ser que no, Dani, a la boca, no pot ser les estisores, no són igual.
Tu, Imma, com ho fas, això? En les tisores, a les mans...
Jo sempre ho he fet en les mans, però bueno, és qüestió de provar-ho.
No.
La Fini diu que per lo gust.
No és el mateix, una galera. Talla, no, les estisores no, l'has de pelar a la boca. Bueno. Jo el que m'agrada, voldria tindre Rafael, que l'altre dia va estar aquí, el nom. T'han de sortir la inspiració per dir-li a una tapa, tot barrejat, surt a 14.
I diu 14 i és a 13.
Sí?
Vull dir que mirem quines casualitats, eh? El tot barrejat surt a 14, la proposta que ens ofereix el Perrot, la vam tindre precisament dijous de la setmana passada parlant-ne amb Dami Lleó d'aquesta ruta de tapes marineres. I què és això del tot barrejat surt a 14?
Bueno, una dita de la cala, no?
Sí, però vull dir, què és aquesta tapa?
Pues una barreja, un remenat. Ara és un remenat, nosaltres no li diem aquí la cala, no li diem remenat, no? Li diem barrejat. un remenat amb alls tendres, llangostins i carxofes.
Esperant que comencem a fer la ruta. Imma, Fini, entem-vos, apuntem.
Qui haigueu per ara?
Això està molt mirant jo. M'heu fet entrar una gana que no veies. Ara, quan... ara sabem mirant jo. Qui ha obert? Qui ha obert?
Mira, l'antic Xemari, tots els dies, de 12 a 3, quasi la 1 menys quart, podem començar pel Xemari.
Per dilluns tancat.
Dilluns tancat.
Ja estem a dilluns. Ja he vist, mare.
Los dilluns són dies dolents per a
començar. Lo pica-pica, de dijous a diumenge. A veure, lo mosset, de dijous a diumenge.
El Pierrot és divendres i dissabtes, però per la, a partir de les 7 de la tarda.
Ai, a horari infantil ja veig el Pierrot.
Podem començar pel Campincho, però a la tarda. Haurem d'anar a la tarda a provar-ho, i també a la ruta, per exemple. Vull dir que fins a la tarda ens haurem d'esperar a arrencar esta ruta d'etapes, perquè la majoria d'espais avui dilluns o tancats o ho fan per la tarda.
Bueno.
Haurem d'esperar-nos.
No vindrà d'un dia.
Imma, Fini, gràcies per haver-nos acompanyat en este temps de gastronomia, del Club de Gastronomia, i d'haver fet aquesta mena de recomanació amb les 13 etapes que participen fins al 6 de març en aquesta segona ruta d'etapes marineres de l'Ametlla de Mar.
Molt bé, doncs seguirem parlant de la nostra cuina al Club de Gastronomia.
Breu pausa per la publicitat de la tornada, l'entrevista amb Antonio Espunya, regidor d'Obres i Serveis del nostre Ajuntament.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Entrem ja en la segona part d'aquest Sembra amb tu d'avui dilluns 15 de febrer. Ho hem anunciat, avui ens acompanya el nostre programa el regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny. Senyor Espuny, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar de les diferents actuacions que des de la Brigada Municipal o des de diferents empreses s'estan realitzant al nostre municipi per tal de doncs, millorar-ne la seua imatge. N'hem parlat a les notícies, però també d'aquestes obres que Ports de la Generalitat ja ha començat a realitzar la nostra població per millorar doncs, aquesta també imatge als entorns de la confraria de pescadors, de la llotja del peix, però hi ha altres temes també interessants que volem repassar en aquest temps d'entrevista. Si li sembla, comencem parlant d'un dels temes que ha afectat, per general, a tothom, que ve a ser el problema del morrut a les palmeres. Aquesta plaga que, sens dubte, ha afectat a bona part de les palmeres. Una mica, a explicar com estan els treballs. Estem veient aquests dies per la població que hi ha diferents operaris realitzant algunes tasques. Què és el que s'està realitzant ara mateix?
Bé, ara s'està fent una neteja de les fulles que estan més velles, les que estan seques, I llavors, a partir de l'abril, a primers d'abril, ja es farà el tractament en insecticida preventiu per tot l'any a totes les palmeres. Exactament, les palmeres que s'enllestiran i es prepararan estaran entre els 175 i els 190 palmeres que tenim al poble o que depenen directament de l'Ajuntament, començant des de les del cementeri i acabant doncs, de les de l'entrada del poble. Llavors s'està fent aquesta neteja i a les palmeres que agafen aquesta enfermetat se farà el tractament preventiu contra l'escarbot a partir de l'abril.
Pensem que és un problema que no només afecta aquí a l'Ametlla de Mar, que afecta molts de veïns, que per desgràcia doncs, han vist afectades les seves palmeres per aquest bitxo.
Sí, l'abocador municipal de restos vegetals, pràcticament jo diria que el 40% de tot el volum que entra, si no més, són palmeres i les fulles i les palmeres que s'estan morint una detrás de l'altra. Ha entrat, semblava com si, perquè abans dien que, no sé si era, que arribava a Cambrils, que hi havia alguna enfermetat, Salou, i després ja saltava a les cases d'Alcanar, i semblava com si aquesta zona d'aquí, com si el coll de Balaguer per avall no afectés. Ara es veu que hi ha aterrissat i realment està a nivell privat, a la que t'entretins una mica a l'hora de ficar l'insecticida i fer els tractaments preventius, en seguida ho ataca i en seguida te mata la palmera.
De fet, doncs, ja veiem algunes palmeres doncs, que ja han deixat d'existir en alguns punts on ja pràcticament doncs no n'hi queda.
Sí, lo que haurem, jo suposo que la gent, i l'Ajuntament també ho farà, anar a buscar espècies que realment l'escarbot no pugui atacar o que no ataca perquè només ataca una espècie en concret, no, uh-huh. no, el nom no el sé, però és un nom científic, perquè a les altres no les ataca. Llavors el que anirem és a la substitució, suposo que conforme si és que se va morint, a la substitució d'aquestes palmeres per unes palmeres que no estiga atacat per este escarbot. Uh-huh.
Doncs aquest era un dels temes no? que volíem compartir en aquesta entrevista parlant d'aquests treballs, de poda de les palmeres i també doncs, de prevenció per aquest escarbot, un tractament que es faran el pròxim mes d'abril. Hi ha més temes, en aquest cas parlem ja de carrers, parlem de l'asfaltat d'alguns dels carrers, en vam parlar ara fa uns mesos sobre la situació de Tres Cales i de les petites accions que es duran a terme en un principi a partir de la pròxima setmana d'asfaltat amb reg asfàltic d'alguns dels carrers, però també tenim la novetat de que alguns carrers de la població, alguns nous carrers d'aquí del casc urbà també s'asfaltaran.
Sí, ja en el cas de Tres Cales ja es va fer l'adjudicació a l'empresa, és una empresa local que, si no passa res, va comentar que començaria la setmana que ve. Per tant, durant la setmana que ve es començaran les obres d'asfaltat d'una sèrie de carrers de Tres Cales que estan molt, molt deteriorats i que els hi fa falta. Però, paral·lelament, ja vam preparar i vam canviar, perquè van haver modificacions substancials, vam canviar el projecte del poble, dels carrers que es tenien que asfaltar, perquè alguns ja estaven i els altres pues, potser no els hi calia tant, i vam canviar aquest projecte, com he dit, hem incorporat una sèrie de carrers que està a l'asfalt molt deteriorat, i llavors vam aprovar el projecte, l'hem tret a concurs, crec recordar que el 16 s'acaba per a que les empreses, diferents empreses presentin les diferents ofertes, s'obriran les pliques i abans de que s'acabi este mes té que ja estar l'obra adjudicada a l'empresa que li toqui, no? Uh-huh. Pel pressupost. I a partir d'aquí 30 dies es podrà començar. Suposo que passat Setmana Santa, perquè Setmana Santa que és a finals de març, uh-huh. Doncs passat Setmana Santa ja podrem asfaltar tots aquests carrers que tothom ja sap qui són perquè només caminant i veient en l'estat que es troben se faran. Sí que ens ha permès és afegir un carrer, que és el Maestro Caballero, pues que també que es farà un pavimentat especial en hormigó i en paviestam, pues que al ser el casc més antic del nostre poble pues intentarem fer-li o donar-li un dibuix molt semblant als carrers peatonals.
Per tant, doncs, tindríem aquest asfaltat per un costat, però també tindríem aquesta, entre cometes, peatonalització que comentàvem, que també doncs, pot donar aquest atractiu d'uns carrers més interns, no comercials, però sí que tindrà aquest aspecte ja de peatonalització.
Exacte, que seria una continuació com és el carrer Sant Joan, que de fet en les escales que hi ha davant del carrer de les escales del carrer Àngel, pues, o de les escales de carrer Àngel seria una continuació del mateix paviment que hi ha al carrer Sant Joan.
També es va parlar, quan es van fer aquestes obres de millora al carrer Sant Antoni, amb el canvi de clavegueram i també d'aigua corrent, que també possiblement aquest seria un dels carrers que es peatonalitzaria per, igual que el seu paral·lel de Sant Pere.
Sí, sí, sí. El que estem esperant ja és que surti les subvencions noves que sortiran a partir del 17, tenim tots els projectes amanits amb els seus diferents costos i llavors aprofitaríem aquestes subvencions per incloure tota una sèrie de carrers del poble que ho volem millorar, i el carrer Sant Antoni és un d'ells. El que passa que sí, és cert que s'ha de dir que la clavegueram, els veïns tenien raó, estava en molt mal estat, és bo que ja fa anys que estaven reclamant una actuació urgent en aquell tram de carrer. El que queda per a fer, hi ha un tram de carrer que queda per a fer, sembla ser que queda, que encara està en bon estat, però sí que és, abans de fer qualsevol actuació en superfície, intentarem tindre el que està baix, el que tant la clavegueram com l'aigua, tindrà la canviada. I això segurament, si no ho podem fer enguany, espero que sí, pues a primers de l'any que ve tornaríem a festa i acabaríem el carrer Sant Antoni, i així, si arriben diners de fora de subvenció, uh-huh, ja podríem arreglar tot el que és la superfície.
Uh-huh. Aquestes són algunes de les actuacions que s'estan realitzant, però també des de la brigada municipal doncs s'ha fet un accent en la neteja dels carrers i de les zones ajardinades del nostre municipi. De fet, des de fa un parell de mesos es va posar una persona de reforç a treballar cap de setmana per aquesta neteja.
Sí, vam veure que dos dies sense que se llimpiessin i s'abuidessin les papeleres era excessiu, que el cap de setmana per la nit i sobretot el dissabte, que la brigada normalment durant l'hivern no sortia, pues s'acumulava massa brutícia als carrers, i llavors vam agafar una persona que treballa dissabtes i diumenges, que l'única feina és, l'única i important, és mantenir les papeleres en un estat correcte, o sigui, que no estiguin plenes i que no s'obrixen, i per l'altra banda pues, repassar els punts més circulats del poble, i si hi ha papers, si hi ha bosses, si hi ha el que hi hagi, el més gros, per lo menys traure-ho. I d'alguna manera, traient això, ja es veu el poble, ja es veu bastant net. Jo des d'aquí vull aprofitar també pues, això, demanar al poble pues, que hi ha totes les persones pues, que s'hem de tirar un paper, que penséssim que després darrere hi ha una feina d'una persona que hi ha un cos. És cert, també ho he de dir, hi ha poques papeleres al poble. Ja tenim les papeleres encomanades, crec recordar que eren una vintena o trentena de papeleres que es compraran ja, que ja estan encomanades, i tan pronta les tindrem, les anirem col·locant perquè la gent pues, tingui a on deixar pues, estos papers i estos restos, pues, que a vegades no saps on te tirar-ho. Jo això ho reconec. Mires carrers i no en veus cap. I llavors la gent potser ho pot tirar en terra o no, sense voler, ho ha de tirar en terra. Intentarem que això no sigui, que això no passi, i que sempre, quan aixequéssim la vista, poguéssim tindre una papelera a vistes.
També és doncs, important que tinguéssim en proximitat doncs, aquests punts de recollida de residus, petits residus que es generen als carrers. Un altre dels punts que també s'està treballant, i ja per a finalitzar aquesta entrevista, seria la zona de Ribes Altes 2, tota aquella zona de nova edificació que també s'està treballant amb la neteja d'aquest punt.
Sí, sí, bueno, vam estar parlant i n'érem conscients. El que passa és que quan arriben festes, pues, la brigada, molts dels elements de la brigada, molts dels treballadors de la brigada, pues, tenen que estar fent tasques que no li són pròpies directament, no? O permanentment. Quan hem de muntar escenaris, quan hem de traure cadires, quan hem de ficar, quan hem de retirar les lones del poliesportiu, les hem de tornar a ficar.
Altera una miqueta la rutina diària habitual
exacte,
de la brigada.
Exacte. I vulguen fer tasques realment de lo que a ells els hi pertoca, com per exemple, ara si han ficat a netejar tot el que és la zona jardinada de Ribes Altes, dos, pues ara esta setmana pues, hem de traure les lones. A finals d'esta setmana s'han de tornar a ficar. A lo dilluns i dimarts haurem de traure les lones del poliesportiu perquè hi ha uns carnavals. I això trastoca una mica el que ja hauria de ser la rutina de la brigada, que ja té una sèrie de feines programades, i ara la que toca en aquests dies, el que ha començat és precisament mantenir una mica desent, o més desent, la zona jardinada, perquè he de reconèixer que hi ha rocles que estan una mica massa deteriorades i massa abandonades. I ara que ens hi ficàvem, doncs, bueno, els seus horaris normals, els dies de feina, se veuran trencats, o es veuen trencats la rutina per aquestes feines addicionals que fa el personal.
Doncs amb aquest missatge ens hi quedem, senyor Antoni Espuny, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Mollet de Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts al Sempre amb tu, per haver-nos fet una mica de repàs de les diferents actuacions que des de la seva regidoria, des de la seva cartera, estan treballant per tal d'adequar i millorar al nostre municipi, i estarem pendents de totes aquestes novetats, sobretot referent a les millores als carrers del nostre municipi, també a diferents notícies que puguin sortir des del seu departament. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vostès.
I després de l'entrevista seguim amb la nostra absenta. Avui obrim l'ampolla amb Pilar Cabrera, presidenta de Poemes al Vent.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
En què obrirem avui l'ampolla d'absenta?
Doncs mira, si et sembla, obrirem en un poema d'una persona que jo personalment estimo molt. Pintarem de roig les parets, també les paraules i els fets, els resultats i els fins. Pintarem de roig els pensaments, les violències, la gent, les cares i les mans. Pintarem de roig la llum i la sang dels homes incompresos, de les dones violades. Pintarem de roig les lluites i la fam dels soldats obligats i dels pobles oblidats. Ho pintarem tot de roig. Iugoslàvia, 1991-2000. Pilar Cabrera.
Pilar Cabrera, bona tarda.
Hola, bon dia. Bueno,
bon dia, bona tarda. A l'hora que anem, no se sap mai si és bon dia o bona tarda, perquè anem
sí, per
a la una.
Sí, però a partir de les 12 ja podem dir qualsevol cosa. Jo encara he de dinar per això.
Sí, i jo també.
Molt bé.
Pilar, bon dia.
Bon dia.
Com estem,
bon dia, Àngel.
Com estem, Pilar?
Això ha sigut un cop baix, eh?
T'ha agradat?
Això que m'acabes de llegir ara.
Si no t'agrada aquest poema, seria molt trist, eh? Crec que és un poema teu.
M'encanta.
Bé, és un poema que m'has tret del llibre, que per això tenim avui aquí, de la primera antologia de Poemes al vent.
Sí.
I l'has tret, és un dels teus poemes, dels quatre poemes que publiques al llibre. Què ens dius d'aquest poema?
Pues mira, jo sóc una dona que em deixo portar molt pels sentiments i sobretot pels fets puntuals del moment, no? Les lluites, les dones em marquen molt i és una forma de comunicar cap a l'exterior, no? I això a mi em va representar conèixer una persona que havia tingut que marxar de Sarajevo, que per cert no vol tornar, pues, degut a algunes de les coses que reflexo aquí al poema, i per això vaig escriure.
Molt bé. Bueno, hem de dir que tenim aquí a la Pilar Ramon, perquè és la vicepresidenta de Poemes al Vent.
Molt bé. Jo estava llegint el llibre, que m'ha cedit l'Àngel, i hi ha una cosa que voldria llegir. Diu, un grup de persones que estimen la paraula esdevé quan juguen amb ella amb la cura del pensament amanit de sensibilitat. Una fotografia de cors fets vers, un col·lectiu de sensibilitats a la recerca de l'aprofundiment dels propis sentiments i també dels aliens. Sou això, Poemes al Vent?
Bueno, som això i més en els ulls del nostre amic, Albert Guiu, que sempre ens tracta molt bé. Sí, de fet, cadascú expressem i bueno, com que ho fem de molt d'acord, doncs deixem que les paraules vagin sortint i quasi sempre amb bons resultats.
Bueno, Pilar, hauríem de dir que el grup de Poemes al Vent és un grup que engloba gent de, bueno, poetes, no?, del Baix Ebre, de la Terra Alta i de tota la part del Matarranya. I que en aquest llibre publiquen 22 poetes del territori, i jo he de dir, clar, no puc passar sense dir que 5 poetes dels 22 són de l'Ametlla. Per a mi molta il·lusió.
Que l'acabes important,
Per suposat, per suposat.
Sí, a veure, no fa ni 2 setmanes que en una de les cites que traiem al final del programa fem esmena d'una que diu que escric per la mateixa raó que respiro, perquè si no ho fes moriria. Realment és així? Ara estic parlant ja personalment amb tu, no de tot el col·lectiu de Poemes al Vent, sinó de Pilar Cabrera. Què és el que us porta a escriure?
Aquesta cita que has nomenat és una cita molt important, eh? És una cosa molt vital. Jo penso que, a part d'escriure, perquè m'agrada molt escric, però també m'agrada molt la muntanya, també m'agrada molt la platja, però realment, quan t'agrada escriure, és una part molt important de la teva vida. T'hi aboques i, almenys, jo m'hi trobo molt bé. Quan he acabat d'escriure alguna cosa, és com quan he parit algun fill, no? Que penso, hòstia, que content estic. Pues això.
Pilar, fes-nos una miqueta de resum de la creació del col·lectiu Poemes al Vent.
El col·lectiu som un grup de gent que la majoria d'ells ens vam conèixer, que pertanyíem a una altra associació, i llavors teníem unes inquietuds per poder fer coses noves i coses diferents, i l'any 2014 pues, mira, vam decidir començar a caminar i mica en mica vam anar posant fil a l'agulla. Vam tindre la sort de trobar una noia que es diu Marta, que és la secretària de l'associació, que ens ha fet molt bona feina, ens ha afavorit moltíssimes coses, i l'Ajuntament de Gandesa, que ens ha subvencionat i ens ha cedit un local per poder fer nosaltres qualsevol tipus d'activitats, i això va ser el que ens va empènyer ja a crear l'associació, amb els seus estatuts i legalment constituïda, i bueno, aquest ha sigut el primer poemari, i evidentment no serà l'últim. I a partir d'ara, doncs, com tu has dit molt bé abans, com que sou 5 de la cala, doncs també tindrem que fer alguna cosa important aquí a la cala, de cada poeta de Poemes al Vent.
Per suposat, aquí tindreu la porta oberta sempre. Jo et volia fer una pregunta. La gent que vulgui llegir aquest llibre el pot trobar en algun lloc?
Aquest llibre, en principi, el posarem a la venda cada vegada que anem a fer un recital en alguna biblioteca o en algun lloc d'un poble diferent. Si hi ha alguna persona que em vulgui comprar, es pot posar en contacte amb qualsevol dels membres del grup i també se li pot demanar, i llavors li facilitaríem els llibres.
Molt bé. I a les biblioteques del territori se'n poden trobar?
A les biblioteques del territori, a partir de ja, o sigui, a partir d'aquesta setmana, ja n'hi ha a les biblioteques de Roquetes, de Gandesa, d'Amposta, de Santa Bàrbara, i ens falta anar acabant de repartir, perquè fem la presentació, o sigui, ens presentem els membres de la Junta amb els directors o directores de les biblioteques i els fem entrega d'un llibre al mateix temps que intentem concertar algun dia per poder fer algun recital i presentar-lo.
Molt bé. Torno a l'inici del llibre, llegint les paraules tan boniques que us dedica el poeta Albert Guiu, i diu: passeu pàgines del llibre, el vent de la sensibilitat us anirà regalant bocins de la infinita capacitat de dir i escoltar, profunda recerca del secret del ser humà, maridat amb el concepte lírica. De fet, els vostres recitals deuen ser tot lírica, deuen ser impressionants, no? Perquè quan el mateix poeta recita és quan treu tot el sentiment del poema, creus?
Sí, més no ho intentem, que no sempre ho aconseguim, però sí, ho intentem, i la veritat és que posem molt de la nostra part cadascú de nosaltres i, bueno, queden prou dignes, eh? Si podem, també acompanyem amb música o amb alguna altra coseta, intentem que sigui una cosa amena, i així d'aquesta forma també potenciem que la gent li entri més a cultura.
Molt bé.
Pilar, una pregunta molt important.
Digue'm,
si algú es vol incorporar al grup, algun poeta que ens estigui sentint, d'estos que són molt vergonyosos, com la majoria dels que fem poesia, a qui s'han de dirigir?
Mira, cada membre de l'associació, si té algun conegut o alguna persona que se li adreça per voler formar part d'aquesta associació, ho té que posar en coneixement de la Junta, i llavors, quan es fa la primera reunió de la Junta, es pren la decisió, que normalment sempre és que sí, no? Però, bueno, és una de les clàusules que vam posar en els estatuts. Per majoria es van decidir posar aquesta clàusula.
Molt bé. I ara volíem descobrir un secret teu, també, a part de poeta. Sabem molt bé que ets activista a favor de la gratuïtat de
les autopistes.
T'han vist per tot arreu, i precisament estos dies endarrere que ens va visitar el president, tu estaves al front de la reivindicació de la gratuïtat de l'autopista, i un moixonet ens va dir que va veure com li vas entregar un poema, i a mi em va dir directament un poema
paper
al president.
En un poema.
Sí, i Ramon i jo et voldríem demanar, a veure si en exclusiva per l'absenta, podríem enterar-nos de què és el que diu aquest poema.
Que no se'l quedi només l'honorable president de la Generalitat, fes-m'ho en partíceps a tots.
Aquest poema, jo pertanyo a una associació de prevenció d'accidents de trànsit que es diu APAT, que és de Barcelona, i jo sóc la delegada a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I aquest poema jo el vaig entregar a aquesta associació perquè poguessin fer l'utilitat que ells creguessin convenient, perquè jo li vaig dedicar a un conegut nostre que va perdre un fill el mes d'agost de l'any 2007. I és un tema que, bueno, doncs fa molta referència a les reivindicacions que estem fent aquests dies dels morts a la carretera 340, no?
Molt bé.
Si voleu, costar-ho a llegir-ho.
Te posem una música suau de fons i recites.
Perfecte.
Quan vulguis.
Molt bé. Quan els rellotges s'aturen esperant el fill que no arriba. Quan la policia truca a una hora que no correspon, quan la calor és insuportable i ja no pots ni pensar, quan decideixes que a partir d'aquest moment els dies tindran 100 hores. Els dies de 100 hores, les nits que no acaben, la ràbia de les risses, els cotxes trencats, les cunetes plenes, les entranyes remogudes, els fils que es trenquen, les paraules buides, els silencis buits, els camins trencats, els llits, les cadires, la roba, el dolor, la fesomia que s'esborra, les olors que s'obliden, el cansament, la costum, la pena, la tristor. El de més no supleix al final d'una vida. Aquest és el meu poema.
Moltes gràcies, Pilar. Molt emotiu.
És a dir, per això li he regalat... li vaig regalar al president el dia 29, crec que va ser que va vindre aquí a l'Ametlla, sí. Perquè és molt adient pel tema que estem tractant de dels morts de la Nacional 340.
Sí, és una qüestió de supervivència, pràcticament, el fet de protestar per a tindre carreteres dignes al sud.
I que d'aquesta forma també demostra que la poesia entra dintre de tots els àmbits de la vida.
Sí, la poesia ha de ser reivindicativa, la poesia afecta a tot el que és... tot el que són els àmbits de la vida.
Pues sí, senyor.
Moltes gràcies, Pilar.
Pilar, gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Tenim moltes ganes d'escoltar-te recitar aquí a l'Ametlla. Suposo que enguany també t'escoltarem, no?, aquí a l'Ametlla, un dia o altre, amb tot l'equip de Poemes al Vent. I nosaltres sempre acabem el programa en una frase d'estes per a pensar. Quina tenim avui, Ramon?
Doncs avui tinc una frase anònima que trobo que s'hi dia, ja que els amics de Poemes al Vent han editat un llibre, i diu que quan et regalen un llibre et fan un regal i et fan un elogi.
Pues sí. Ramon.
Tanquem l'ampolla d'absenta per avui.
Salut i absenta.
Salut i absenta.
Pilar, salut.
Pues moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.
I absenta.
Gràcies a vosaltres.
Aquest era el nostre temps d'absenta des del Sempre amb tu. Recte final ja del nostre programa. Anem ja a repassar aquells apunts locals finir que avui són interessants en un minut i mig.
Un minut i mig, ràpidament. Places pel curs de Xuxi, que ja te vaig dir, dilluns dia 22, de 5 a 8 de la tarda. I curs intensiu de cap de setmana, també és molt interessant, reprenent oficis antics, que es tracta d'encordar cadires de bova. Més informació al telecentre 977-457269. Apuntem també a l'agenda, dissabte al matí a les 10, campionat, segona fase del campionat comarcal de natació que tindrà lloc a l'Ametlla de Mar al CEM. La Cala. També recordem, ja per apuntar, o informem millor dit, per informar les sòcies de les dones endavant, festa del Dia de la Dona, doncs el dia 5 de març. Anotem 5 de març, festa de les dones endavant, amb la novetat que enguany hi ha un concurs de pastissos. Heu de passar...
Molt interessant per a totes aquelles dones que es vulguin apuntar. Això que la reposteria s'ha posat també de moda, hem vist cursos de xocolata també pel nostre municipi, a apuntar-se en aquest concurs de pastissos.
Recordem la data, és el dia 5 de març a la sala per la tarda, i recordar també que durant aquesta setmana us podeu apuntar pel Carnestoltes, dijous 18 a la tarda, rua escolar, i el dissabte a la tarda, dissabte a la nit, concurs de disfresses grans, diguem-ne, i el diumenge a la tarda, infantil, de 0 a 13 anys.
També els premis es lliuraran els sèniors, els d'adults, el mateix dissabte a la nit, i els d'infantils el diumenge per la tarda.
Tota aquella gent que no veu bé la senyal de la tele, un telèfon 900-833-999, també una pàgina llega800.es, o directament podeu vindre a l'Ajuntament, on intentaran solventar aquest problema posant-vos en contacte i fent totes les gestions pertinents. A mi m'agradaria també repassar, si et sembla bé, ràpidament les ofertes de treball que hi ha a l'Ametlla de Mar. Per més informació, d'anar al telecentre, el telèfon, recordem, 977-457269. Fa falta gent per treballar de cambrer, de neteja, falta una dependenta, també un xòfer autotaxi, falta un cuiner o cuinera, un ajudant de cuina, un administratiu o administrativa en vehicle que parli a francès i anglès, i també busquen un mecànic de vehicles.
Aquestes ofertes són les que podeu consultar també al telecentre, com dèiem, també al telèfon del telecentre.
45 72 69 amb el prefix 977.
Doncs aquí podeu trucar per consultar o també desplaçar-se a la plaça Joan Miró. Amb aquests apunts i també amb aquest repàs a les ofertes de treball a la Mella de Mar, posem punt i final en aquesta primera edició setmanal del Sempre amb tu. Demà hi tornem, serà dimarts, i com sempre, estarem aquí finit.
Sempre amb tu, de 12 a 1, sempre passem una miqueta al 107.3 de la freqüència modulada i també a través d'internet, a mellamar.cat, la cala RTV. Moltes gràcies.
Gràcies i fins demà.